Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER. Receptes pel benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes pel benestar. Els dilluns a 4:15 a l'Hora L. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L amb Eduard Pino.
Són les 11:21 minuts, avui és dilluns i això significa que arriba la Rosa Barceló amb receptes per al benestar al nostre magazín de l'Hora L. Rosa, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, després del cap de setmana hi tornem a ser per encetar setmana, ho fem amb receptes per al benestar i avui hem de parlar d'aquelles persones que tenen una certa por, no? Un cert temor a... Els compromisos.
Els compromisos.
A nivell... En general, però...
No, seguirem amb els temes que estàvem parlant, a nivell dels vincles afectius, a parella.
Parella, llavors.
Però, bueno, sí, pot ser... Se pot donar les dues combinacions. Se pot donar persones que tinguin por al compromís a nivell de parella i no en d'altres aspectes o facetes de la seva vida. I no, es pot donar persones que tinguin por al compromís en,
dues,
tot,
eh? En tot.
Però ens centrarem una mica en el tema de la parella que parlàvem aquests dies, dels vincles afectius que mantenim, no? És dintre dels estils que hem estat veient, havíem vist el que té por, el temorós, havíem vist la persona dependent. Avui veurem el que es diu l'estil afectiu evasiu o fugisser, de fugir, que seria la persona que té por al compromís, no? Quines característiques tenen aquestes persones? Pues que són autosuficients, ja que presenten una alta autoestima. Miràvem quatre variables, una era l'autoestima, i tenen, a part d'una alta autoestima, un nivell baix de confiança amb les altres persones. Per tant, són persones que estan acostumades a valdre's per si mateixes, anar a la seva. Anar a la seva. No és que no puguin confiar o fiar-se dels altres, però no les tenen totes. Prefereixen controlar a entregar-se o confiar. Per tant, són controladores, aquestes persones. Necessiten la seva individualitat per sobre d'establir vincles afectius. Primer que tot, posen la seva individualitat. Ja ho veurem la setmana que ve quan parlem de l'estil segur que hauríem de tindre les persones, que s'ha de compaginar la individualitat amb la parella, no? Trobar un equilibri. Aquestes persones posen la seva individualitat per damunt dels vincles afectius. I, per tant, fugeixen del compromís. Però, a diferència dels altres estils, del dependent, per exemple, no és perquè tinguin problemes de seguretat o d'autoestima, perquè la tenen alta, simplement perquè posen les seves necessitats, les seves prioritats per damunt de les altres. Són persones que no volen renunciar a la passió de l'enamorament, però a la vegada volen evitar tot allò que comporta el compromís. Ho volen tot i no volen renunciar a res. Volen gaudir dels avantatges d'estar amb la parella i dels avantatges de la llibertat de la seva independència. Ja m'explicaràs com ho equilibres, això, no?
Coses diferents, eh? Són pols oposats.
Ja, busquen enamorar-se i quan ho fan s'entreguen amb passió, de fet, sí? Però es desgasten molt aviat. És allò que en català és una expressió que m'ha dit una senyora l'altre dia que m'ha fet molta gràcia, que és algo així com arrencada de cavall i parada de macho o d'ase, no? Arrencada de cavall i parada d'ase, no? Se desgasten molt aviat. Igual que pugen, baixen.
Culpa intens.
Sí, les relacions a llarg termini són difícils, ja que és impossible mantenir aquests nivells de passió amb el temps, no?
Busquen romances.
I així repeteixen. Busquen el somni de l'amor incondicional i de l'enamorament perpetu, i quan ho tenen deixen de valorar-lo perquè passa a ser avorrit, passa ja no ser la passió que volen. S'allunyen i quan ho han perdut es lamenten i se n'adonen del que han perdut, i així comencen un altre cicle, no? La persona perfecta és aquella que o s'ha cansat d'ells o ha marxat o ja no els vol o està casada amb una altra persona. Per què? Perquè és el que no et poden tenir, perquè quan ho tenen ja no ho valoren. T'estimo quan no et tinc i quan et tinc no t'estimo. N'he vist molts en consulta de jovens amb aquestes característiques, no? ells plantegen deixar la seva parella perquè ja la passió no és la que era, però si en aquell moment se'ls adelanta la parella i els diu, no, jo, si la que ja no vull sóc jo, o el que ja no vull sóc jo, llavors se'ls dispara l'ansietat, eh? Llavors se n'adonen del camp perdut, no? Jo puc decidir en un moment determinat que ja no et vull perquè d'alguna manera la passió ja no és la que era, però tu no, que me deixis tu, no es pot aguantar, eh? Perquè mentre aquesta gent permaneix en la relació, la viuen en ansietat, no la gaudeixen en el present perquè no poden sentir-la plenament, sinó amb por, i de la por que fem? Fugim. Quan veig que estic enganxat en una relació i en una intimitat, se me dispara la por perquè és allò i ja no és altres coses, i de la por que fem és fugir, se'n van, trenquen. Al final, si tenim una història així, que anem repetint històries, els evasius, els fugissers, o els que tenen por al compromís, acaben al final acaben finalment amb allò que més por els hi fa, que és la soledat, és quedar-se sols. Per què? Perquè és com una profecia que s'autocompleix, van de relació en relació, perquè quedar-se en una és escollir, és limitar-se, és renunciar, tard o d'hora a la passió, perquè aquesta no es pot mantenir amb el temps amb la mateixa persona. I al final van d'una relació amb una altra fent allò que els hi dona la gana. És molt complicat estar amb una persona així. Al final potser és l'altra persona la que no vol saber res d'aquestes persones. Al final és l'altra persona la que, si no és dependent i ho tolera tot, decideix que ja s'ha cansat. S'ha cansat d'aquest vindre, marxar, vindre i anar a la teva, no? Aquestes persones, al final, cada vegada, els que tenen poc compromís, els hi costa més enamorar-se i menys desenamorar-se, amb la qual és probable que sí, no fan alguna cosa, acabin passant, els acaba passant allò que més potenen, que és al final quedar-se sols, no? I com s'arriba aquí? Com s'arriba en aquest estat, en aquesta manera de ser? Per moltes maneres
i
per moltes històries i per molt que sigui. Però sembla ser que se pot arribar des de dos camins, eh? Els primers, que hagin tingut un vincle d'amor incondicional, per exemple, que se'ls hagi estimat incondicionalment, que això ja és bo, però amb pocs límits. És a dir, se'ls va consentir tot. Se'ls va consentir que fessin tot allò que volien. Perquè després, quan arribaven a casa, malgrat que haguessin fet el que haguessin fet, la seva mare, el seu pare, el que sigui, els estimava igual, no? No se'ls va posar límits. Estava l'amor incondicional, però amb límits. No es pot fer, la persona no pot fer el que li dona la gana, perquè vivim en societat, s'ha de tenir en compte els altres. O, a la millor, sí que se'ls va posar límits, però la persona, pel que sigui, no els va respectar, se'ls va passar. Vull dir, tu poses límits, jo faré el que em dona la gana, perquè després, quan arriba a casa, m'estimaràs igual, no? I això és el que busquen amb la parella. Busquen aquell amor, algú que els estimi incondicionalment, però que els deixi fer tot allò que volen. És el que han vist, és el que s'han criat, és el que han viscut, no? Pues això és el que val, una parella que els estimi incondicionalment, però que els deixi fer el que els dona la gana. Bueno, és que el que els dona la gana, clar, depèn de fins a quin punt la seva parella ho tolera o no ho tolera, i a la llarga, no? Però també s'hi pot arribar per tot el contrari, perquè ha hagut una desatenció, que no és una carència afectiva, sinó és una combinació d'atenció a distanciament, on la persona es va tindre que espavilar ella tota sola. Són aquelles persones que, per les raons que sigui, s'han fet a la seva manera, s'han tingut que espavilar tot sols, i llavors volen continuar espavilant-te tot sols, si no toleren que hi hagi algú que, encara que sigui des del vincle afectiu, els hi posi límits, els hi posi normes, o els hi faci renunciar a les coses que ells creuen que han de continuar fent, no? Què hi ha a vegades detrás d'aquesta por, darrere d'aquesta por al compromís? També hi podem trobar coses com, pues, una persona que ha tingut una mala experiència, un desengany fort, i no vol tornar a patir. Li costa tornar-se a obrir perquè té por a tornar a patir tot el que ha patit. I trobem, pues, a vegades, que la persona creu que no està a l'alçada de la seva parella, la idealitzen, i genera un sentiment d'inseguretat que fa que, bueno, que no acabin de sentir-se bé en una relació. Estos no serien els evasius, perquè els evasius són els que estan molt segurs d'ells mateixos, eh? Hi ha persones que poden tindre por al compromís perquè idealitzen l'altra persona i tenen un sentiment d'inseguretat, de no ser prou bons per l'altra persona, però aquests no serien els evasius, perquè els evasius sí que tenen una bona autoestima, i creuen en ells. També hi ha la por a créixer, a fer-se gran i assumir les responsabilitats que implica el fet de, bueno, tindre vincles vincles afectius estables, vol aquell que vol ser eternament jove, i això de fer este pas,
eterna joventut,
este pas ja implica unes responsabilitats que hasta quin punt, També pot ser que, quan no se volen comprometre realment perquè creuen senzillament que la mateixa convivència destrueix la passió. I ells, aquestes persones, necessiten un xute de passió contínua.
Dopatge, ara que està malauradament tan de moda.
Sí, és el que els dona. Ja que té necessitat de menjar, però ells tenen necessitat de sentir aquesta passió, i com que amb el temps això decau, és quan no s'importa.
És quan llavors han de renovar altre cop,
Necessiten el dopatge, O altres que creuen que no és veritat, que no existeix la por al compromís, sinó que simplement, pues, que no, per a comprometre's ha d'estar enamorat de veritat, i si no estic enamorat de veritat, no és que tingui por al compromís, és que no estic enamorat de veritat, no? Per tant, no hem trobat la persona adequada. Clar, si hi ha hagut moltes persones i mai ha sigut la persona adequada, jo vull pensar que alguna cosa els hi passa, No és que no hagin trobat la persona adequada, potser posen uns paràmetres molt alts, no sé, algo hi ha aquí, no? Què podem fer? Si algú s'ha sentit identificat una mica en aquesta manera d'establir vincles, de funcionar, aquesta paraula sempre me costa, vincles, de funcionar. Ha d'haver un canvi cognitiu, un canvi de pensament molt important, que és entendre que qualsevol compromís implica una renúncia. Aquesta creença han de tindre les persones.
Els canvis cognitius són importants en tots els aspectes en què tractem aquí.
És que és la base, és la base. Segons el que penso, actuo i me sento. I aquí el canvi cognitiu de pensament important és que s'ha d'acceptar que qualsevol compromís amb el que sigui, en una parella més, implica una renúncia. I que elegir, és una altra idea que han d'acceptar, i que elegir una cosa vol dir renunciar amb una altra. I que en cada elecció ens obrim una porta però ens en tanquem una altra, perquè el procés és aquest. No es pot tindre tot. Si jo, per exemple, porto temps estalviant diners perquè em vull comprar un cotxe, i quan els tinc els diners, penso, és que tota la vida estalviant, perquè ara me'ls prenguin per un cotxe, quasi que no em compro el cotxe. Però és que precisament he estalviat per comprar-me el cotxe, doncs quasi que et compri el cotxe. Clar, la persona que no decideix és la que vol tot, vol els diners i vol el cotxe, i la vida no és així. Si vols el cotxe has de renunciar als diners, i si vols els diners has de renunciar al cotxe. No es pot tindre tot.
És un exemple.
És un exemple. Pues en parella igual, no? Per tant, cada elecció implica renunciar a alguna cosa. Per això és difícil decidir, per això és difícil elegir, perquè elegir amb una persona implica renunciar a d'altres, no? És bo que aquestes persones reconeixen que els hi passa, el que els hi passa, És bo analitzar quines són les causes que ens han portat a funcionar d'aquestes maneres, perquè ens dona pistes per com actuar, i sobretot és saber a què tenim por. Aquestes persones han de dir, a què tinc por? Quan jo em comprometo, a què tinc por? Tinc por a perdre la meva llibertat? Tinc por a quines renúncies? A què renuncio? Tinc por a no ser prou bo? Tinc por a cansar-me? A què tinc por? Perquè segons les pors sabrem què hem de fer, com hem d'actuar. I aquestes pors les hem d'afrontar, hem d'actuar d'una manera proactiva. Proactiva vol dir, jo he de fer alguna cosa per afrontar aquestes pors, no passaran soles. Quan sabem contra què lluitem, és més fàcil lluitar, però hem de lluitar. I si estem en parella, afrontar-ho amb la parella. La parella ha de saber què passa, perquè pugui també ajudar a lluitar amb la persona que té aquesta inseguretat o aquesta por, i per això no s'implica dintre el que és el compromís. I sobretot el que ha d'aprendre, i ja amb petites coses ja no cal en parella, ha d'aprendre a renunciar, ha d'aprendre a elegir, ha d'aprendre a perdre, perquè és el que em portarà que jo ho vegi com una cosa normal, i que si estic en una parella implica que tinc unes coses però no en tinc unes altres. I a vegades hi ha persones d'aquestes edats, jovens, que n'hi han bastantes de pors al compromís, que diuen, si jo vull tindre fills i tindre una parella estable i vull estar casat i amb fills i tal.
D'aquí molts anys.
Però no vull renunciar a la llibertat de ser independent de fer el que faig, perquè estic sol. Doncs ja m'explicaràs. Per tant, aprendre a renunciar. Hi ha una frase del Joaquín Sabina, que no el conec a nivell personal.
Sabia?
Sí, el cantant. Sí. Com a cantant m'agrada molt, com a persona no el conec, però ha de ser un fugisser d'aquests, un Paul Compromís, perquè té una frase que es diu, diu: mi manera de comprometerme fue darme a la fuga. Déu molt, no? Del que seria una persona amb poc compromís, no? Mi manera de comprometer-me fue darme la fuga del Joaquín Sabina. Et dic, com a cantant, m'agrada molt com a persona.
No comparteixis aquesta frase, però.
No sé, sí. Home, no, denota una mica la seva manera de funcionar. En aquest cas seria la definició del que m'ha estat dient, sí, del que és la persona que fuig.
Ho defineix,
no?
Perfectament.
Ho defineix, no? La frase bona que hauríem d'adoptar una mica, hauríem d'adoptar les persones amb aquest estil afectiu, és que és un anònim, no?, que diu que la felicitat no està en assolir allò que desitgem, que és el que senten aquestes persones, no? Se senten bé quan assoleixen allò que desitgen. Mm. La felicitat no està en assolir allò que desitgem, sinó en valorar allò que tenim, que és el que els hi falta. Quan no ho tenen, ho desitgen, i quan tenen a la persona, no la valoren. Així no podran estar mai bé. Per tant, han d'acceptar la idea de que no és allò que desitgem el que ens farà feliços, sinó valorar allò que sí que tenim, el que ens farà sentir bé. Aquesta seria la frase que hauríem d'adoptar. És anònima, no? Mm-hmm. I per últim, per acabar, expliquen allò sempre de la gallina i del porc. És una fàbula que diu que la gallina i el porc estaven a la granja i estaven molt contents amb el seu cuidador, amb el seu amo, no? I diu, la gallina li diu al porc, diu: vols que fem alguna cosa junts per a l'amo? Què? Li contesta el porc. Diu, saps què? Li podem fer un bon esmorzar, li farem un pernil amb ous, va respondre la gallina. I el porc va dir, encantat, fins que se'n va adonar que per la gallina, que fer-ho per la gallina era pondre un parell d'ous, però que per ell era passar pel
escorxador.
No? Llavors, participar i comprometre's. És com lo dels ous i lo del pernil. La gallina va participar, però el porc es va comprometre. No hem de perdre la vida, no hem de passar per l'escorxador, però comprometre's amb una relació vol dir renunciar i vol dir totes aquestes coses que m'estàs fent, no? En reciprocitat, perquè si l'únic que es compromet és l'altre, al final qui s'acaba cansant d'aquesta relació és el que es compromet, no el que fugeix de la relació, no? Uh-huh. Per tant, sense passar per l'escorxador, quan he dit comprometre's, què és allò de l'ou i del pernil, diferència amb el que és participar, que és posar un parell d'ous, i el que és comprometre's, no? I una relació, com moltes coses, si volem fer a la vida, no només el vincle afectiu, sinó com moltes coses t'has de comprometre si vols que les coses surtin bé. No has de deixar-nos la vida, com el porc, pobre, Però si comprometes perquè hi posem tot el que hi hem de posar, sigui amb un vincle afectiu, en una relació parella o amb les coses que fem, no? Val la pena que si alguna persona s'ha sentit identificat, faci alguna cosa perquè la persona al final no acaba bé, en el sentit de que, bueno, que no és qüestió de que passin els anys, que una persona es vegi gran i dius, per la meva por al compromís he perdut oportunitats o he deixat escapar coses. Després ja no val, Fem les coses ara. Fem les coses ara. Després ja, si ja és molt tard, és molt tard, no? Amb això no vull posar ansiós a ningú, Simplement que aprenguin.
Demà tothom a buscar parella,
Que aprengui, no. O a comprometre's a la que tenen.
Això també.
A comprometre's a la que tenen. Simplement de dir, anem a comprometre's una mica amb el que tenim i ho valorem, perquè, pues, bueno, malgrat moltes vegades la passió, no moltes vegades, amb el temps la passió, evidentment, no és la que era, se pot tindre un bon compromís amb una relació de parella encara que portem 20 anys de casats.
Abans el compromís potser era diferent, no?, que ara.
Bueno, podia haver compromís, però també a vegades potser hi havia dependència o hi havia altres coses de les que hem estat parlant, no? Però, bueno, el compromís ha estat, és i suposo que serà, no? No crec que hi hagi diferència. Potser ara hi ha més persones que, com estan més acostumades a tenir-ho tot, no volen renunciar a res. I això pot, és tan variable, pot influir en les dificultats
que hem repassat.
Abans potser, com que no se tenia tant, se valorava més.
El que es tenia.
Però sempre ha hagut. El Don Juan, és del segle, o el Casanova, és de quin segle és, eren aquests, que anaven de flor en flor sense comprometre, sempre han hagut, no? Però potser ara n'hi ha més per això que he dit, no? Perquè a l'estar tan acostumats a tenir-ho tot, no se sap renunciar a lo que implica les coses.
Don Juan Casanova, òbviament, també en el sexe femení hi ha les seves...
Sí,
les seves representants.
No se m'han acudit.
Bé, doncs, ho deixem aquí. A l'espera també de rebre alguna petició per part d'algun dels nostres oients. Recordem que ho podem fer contactant amb la Rosa Barceló, trucant aquí a la ràdio per correu electrònic, i estarem encantats de poder parlar d'alguna de les vostres... inquietuds que teniu ara mateix i que la Rosa ens aproparà en els propers programes.
Sí, i si no, pues continuarem.
Efectivament, parlant de diversos temes que ocupen l'actualitat a casa nostra. Rosa, ho deixem aquí, fins la propera setmana.
Fins la setmana que ve.
Que vagi bé.
Adéu.